Ordre Pública. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. Els dijous de 7 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de La República. Avui el tema que tenim és d'aquells importants, aquell que se li ha de treure molt suc. Veurem fins a on podrem arribar. Es diu la indústria de l'automòbil i l'emergència climàtica. Doncs és un tema de clau per la transició de l'economia i de la mobilitat de cara a un futur immediat. Una transició que és completament necessària, que és ineludible i que comporta un canvi revolucionari que va més enllà de l'economia i de la mobilitat. Segurament la indústria de l'automòbil està condemnada a desaparèixer tal com l'hem conegut fins ara. I el que va ser el motor del sistema capitalista pot ser també el motor que enterri aquest sistema i que precipiti un altre. Ja ho veurem. Per parlar d'aquest tema tenim avui uns convidats de luxe, experts en la matèria i que, tot i segur que el programa se'ns farà curt, ens donaran unes pinzellades que ens ajudaran a orientar-nos de cara a aquest present i futur que tenim davant nostre. Tenim a Carles Riba, enginyer, escriptor, polític, doctorat en enginyeria industrial i, bueno, a banda de que ha estat de professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, va ser alcalde de Sant Joan d'Espí, pel PSUC. Actualment és president del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat i forma part, és president del col·lectiu per un nou model energètic, social i sostenible, CEMES. Bona tarda, Carles.
Bona tarda.
També tenim Salvador Clarós i Ferret. Ell és membre actiu del moviment veïnal, l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou, una entitat que va presidir en dues ocasions. Forma part del grup de patrimoni industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs i bé, per escurçar-ho direm que avui està en tant que responsable de política industrial de Comissions Obreres de Catalunya i que és autor d'un estudi sobre la indústria de l'automòbil. També tenim, bona tarda, Salva. També tenim a Lluís Cosí, responsable de Fridays for Future de Sant Vicenç dels Horts, promotor de la declaració d'emergència climàtica que s'ha aprovat no fa gaire a l'Ajuntament de Sant Vicenç. Bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim Miguel Martino, treballador de SEAT Martorell, i veí de Cornellà, afiliat a Comissions, i ara ens deia que és treballador de fa 30 anys.
Sí.
És així?
Quasi 30 anys, quasi.
Molt bé.
Al juliol faig 30 anys a la casa.
Molt bona tarda,
Miguel. Bona tarda, bona tarda a tots.
Molt bé, doncs jo proposo que la primera part intentem veure una mica la diagnosi de com està el sector, quina problemàtica té, i a la segona, més aviat, fem alternatives, no? Possibles alternatives, no? Cap a on anem, quina mobilitat, fins on una economia basada en la mobilitat de persones i mercaderies. Bueno, comencem. Com està el sector de l'automòbil a Catalunya i a Europa? Com està la SEAT, la Nissan, la indústria auxiliar? Perquè pels anuncis que fan cada dia sembla que els motors d'explosió i els híbrids, això, no s'han d'acabar mai. O és que ens estan venent ferralla que d'aquí a 5 o 10 anys ja ha desaparegut? Qui vol començar? Endavant.
Bueno,
potser sí. L'autor de l'informe de
comissions. Si voleu, veure, breument una introducció. Caldria dir que el que li està passant al sector de l'automòbil és molt important, està en el context del que està, de les transicions que estem visquent actualment en el món. La crisi climàtica és, diguem, un dels motors o les palanques que estan canviant coses perquè s'estan aplicant polítiques que han de canviar coses. Per tant, el sector de l'automòbil d'alguna forma està patint les conseqüències d'aquests canvis que hem d'impulsar per tal de frenar la crisi climàtica. Ara bé, jo diria que el sector de l'automòbil d'entrada és important almenys per un parell de coses. Primera, perquè efectivament és un sector, el de la mobilitat, els transports, que és el responsable, és el màxim responsable de les emissions de carboni a l'atmosfera, i la crisi climàtica el que demana és descarbonitzar l'economia, és a dir, reduir dràsticament, si no eliminar del tot, aquestes emissions de diòxid de carboni i d'altres gasos d'efecte hivernacle. Per tant, aquesta és una qüestió clau. Això fa que el sector automòbil estigui plenament afectat per la qüestió que ens ocupa, no? I la segona qüestió, jo crec que no és menys important aquí a Catalunya, també en l'estat espanyol, el sector automòbil és molt important. És un sector industrial que ocupa a molta gent i que és responsable de pràcticament un 10% del PIB. Per tant, estem parlant d'una transició, d'una transformació que té conseqüències més que evidents a casa nostra, no? Això dit així, diguem, com a prèvia, no?
Per introduir la...
Sí, si voleu, doncs, en l'estudi aquest que hem fet des de la Secretaria de Polítiques Sectorials i Sostenibilitat de Comissions Obreres, el que nosaltres analitzem és una miqueta quines són aquestes grans transformacions que li ocorren en el sector i que nosaltres hem titulat com a metamorfosi del sector de l'automòbil. Metamorfosi per què? No és una evolució, no és un canvi evolutiu que porta a transformar el sector, sinó que és una transformació, diguem, més radical, que d'alguna forma el que fa és acabar deixar morir una forma de produir i tota una sèrie de productes per renéixer en un nou sector, que és el de la mobilitat sostenible, en el qual, evidentment, la producció de vehicles continua sent important, no? Però d'una altra manera. Les causes que hi ha al darrere d'aquesta metamorfosi, bàsicament, podríem dir que són tres. Una que és de caire cultural. La gent jove avui està més pel sharing que pel comprar un cotxe de propietat. Cada vegada hi ha més consciència social respecte al canvi climàtic, l'emergència i el que hem de fer per frenar el canvi climàtic. Hi ha una qüestió clau, que és que hi ha tot un desplegament legislatiu que ve des de la pròpia Unió Europea, bueno, de la pròpia COP, no? L'organització, diguem, que genera els acords mundials respecte de com afrontar el canvi climàtic, la pròpia Unió Europea, l'Estat espanyol i també Catalunya, que impulsen canvis importants. Per exemple, en aquest nivell els municipis són molt importants. La definició de zones de baixes emissions als ajuntaments és algo que evidentment té grans conseqüències. Per tant, hi ha un element cultural, no?, que porta a que aquest model de producció massiva de vehicles no sigui el de futur. Hi ha un altre element que és més de caire tecnològic, que és la digitalització. El sector de l'automòbil ha entrat de ple la tecnologia digital i l'està transformant. En un futur, la tendència és, en un futur, avui ja els vehicles porten molts elements d'assistència a la conducció, i en l'extrem, diguem, d'això hi ha l'autoconducció, la conducció sense conductor. Això és un canvi transcendental, perquè un cotxe sense conductor és un taxi, vull dir, no ens enganyem, no és el concepte de cotxe que tenim avui, no? I l'altra qüestió, que és importantíssima, és la qüestió energètica i de les emissions. Estem en un canvi, en una transició de model energètic en el qual el que s'ha d'acabar de forma, diguem, important, és el motor tèrmic, el motor de combustió interna, que és l'ànima i, alhora, l'element de valor afegit avui de les fàbriques de cotxes. Això s'acaba perquè hi ha una sèrie de directives a la Unió Europea que diuen que no es poden continuar generant aquestes emissions, i avui el mercat ja està experimentant una davallada. I, en canvi, i l'alternativa, que seria el cotxe elèctric, si de cas potser després en aquesta segona part que anunciaves tu podem parlar més, no? Però el vehicle elèctric està creixent en demanda de forma molt exponencial, no? Segueix sent minoritari de totes maneres.
Carles Riba, tu havies fet un estudi sobre els límits dels fòssils, no? I alhora això també us porta, com fer més, a fer una proposta de transició.
Sí.
Bueno, pots límits, explicar una
els
mica?
Els límits dels fòssils, més o menys, si no canviem les tendències, poden ser vers el 2060, tots els fòssils. Si no, vull dir, no canviem el ritme en què estem gastant i el creixement,
l'esgotament dels fòssils.
Jo vaig fer-ho en el 2008, el primer anàlisi, i del 2008 ara tenim dades del 2017, que són quasi bé 10 anys més, no han canviat les tendències, o sigui, continuem igual. Per tant, sembla que aniríem aquí. El que passa que segur que no podrem anar molt més enllà perquè hi hauran col·lapses d'altres sistemes. Vull dir, no pot ser que anem creixent i un dia acabem de cop. Generalment abans tindrem ja situacions una mica més delicades, no? I això afectarà d'una manera molt directa, com ha dit en Salvador Clarós, doncs la mobilitat. I jo potser, si em permets, per complementar això que ha dit, jo diria que el primer punt que has dit, hi ha un canvi de percepció de cultura, de la gent jove, aniria cap al sharing per un costat, i després hi ha una altra cosa que és el transport públic, que s'haurà de reforçar, que també és un altre tema. I això és una tendència que va més enllà de l'automòbil, perquè és que l'automòbil és un dels diferents problemes que tenim, que és el que se'n diu proporcionar el servei més que no pas proporcionar els productes o els béns. No proporcionar l'automòbil, sinó proporcionar serveis de transport. I en aquest sentit, jo penso que Seat havia començat a fer moviments interessants. Per exemple, el tema patinet, el tema de la motocicleta elèctrica que ha començat, comença sondejar en alguns llocs. Penso que és interessant. Després, el que volia dir és que l'automòbil ha crescut enormement aquests darrers anys en el món. L'any 2017 se van produir en el món 97 milions d'automòbils. És una xifra que no està gens malament. Van néixer 135 milions de persones, se'n van morir 55, va créixer uns 75 milions de persones i es van fer 97 milions d'automòbils, dels quals més de la meitat, perquè en aquests moments ja es posen en mercats que augmenten el parc automòbil, doncs més de la meitat són d'augment. Per tant, vol dir que cada criatura venia més de mig automòbil, dos terços d'automòbils sota el braç. Això es fa difícil de pensar que pot continuar molt. De fet, mirant les estadístiques, hi ha una organització que proporciona dades sobre la fabricació i sobre l'augment del parc. Jo l'estic consultant. Generalment, en aquesta època, dono les dades, però les del 2019 encara no les han donades. Per tant, tinc les dades del 2018. I el 2018, en lloc de 97 milions, van ser 94. Per tant, ja ha començat el descens a nivell mundial. Hi ha saturacions a quasi de tots els llocs. Llavors, en aquest sentit, jo penso que en el nostre país, Catalunya especialment, ens trobem amb una, quant a la producció d'automòbils, ens trobem amb una circumstància dual i que diria que és molt de transició, que és que Seat ha produït més que mai, o sigui, ha fet l'any de més producció de la seva existència, i probablement perquè ha fet polítiques ben fetes dintre el que és clàssic en les polítiques d'automòbil, i en canvi Nissan està en una situació, diguem-ne, de bastant diguem-ne, delicada, en quant a la seva continuïtat. De totes maneres, jo penso que la situació de Seat no pot continuar gaire més enllà, perquè és que en aquests moments totes les empreses tenen més bé sobrecapacitat de producció i a nivell mundial voldran produir automòbils. I en canvi, fixeu-vos que després hi ha actituds, per exemple, de les ciutats, de restringir l'ús de l'automòbil. Per tant, aquí tenim un conflicte enorme i segurament, entre, per un costat, que el petroli serà el primer dels combustibles fòssils a esgotar-se i, per l'altre cantó, que les ciutats ja no admeten més automòbils, això que has dit, Salvador, que és que, diguem-ne, de moment hem comprat automòbils. Un automòbil nosaltres el tenim 23 hores o 23 hores i mitja aturat fent-nos en un carrer o en un garatge i mitja hora fent-lo funcionar, generalment amb diguem-ne, amb col·lapse de circulació. Escolta, potser molts menys automòbils podrien funcionar molt millor, que passa que vol dir una forma diferent. I llavors això vol dir proporcionar-se de nou, vol dir que la indústria haurà de fer una transformació molt gran, probablement haurà d'anar cap a serveis, en el qual necessitem producte, o necessitem automòbils, però que potser el més important serà el servei.
Miguel, com veus el futur de la fàbrica? Home, com es veu des de dins treballant a la SEAT?
Lo poseu molt malament. Jo sí que és veritat que fins ara això de que en una casa n'hi havia dos cotxes, tres cotxes, això ja és una cosa del passat. Jo no veig que vagin per ahí els...
No poden seguir
d'aquesta manera, però bueno, jo crec que nosaltres, jo com a treballador de SEAT, crec que estem en un grup com Volkswagen, que té la tecnologia per fer cotxes elèctrics, que té... Jo miro el futur en esperança. Sé que, bueno, Nissan, el panorama de Nissan és una mica diferent, molt diferent. La veritat que veo els companys de Nissan i tenen un futur bastant negre, perquè clar, ja depenen de decisions que es fan en altres països. No sé, lo tenen bastant complicat,
Per tant, dins de la fàbrica no hi ha una idea de que
nosaltres ara con els nous models que ara sortirà el nou León i altres versions que sortiran del León, segurament que sortirà algú del León. Jo miro que en present i a mig termini, jo crec que tenim uns anys mitjans, encara no són dolents.
Molt bé. Lluís, tu estàs, suposo, d'acord amb algunes coses i amb altres no tant.
Sí, també com a jove.
Sí, exacte.
Jo sempre a la vida intento ser una mica més positiu, una mica esperançador, i jo crec que ara mateix estem en un moment de canvi, com ja s'han dit, que volem, per exemple, pensant si volem apostar per vehicle elèctric, però encara no tenim la infraestructura necessària pel vehicle elèctric. Llavors, és com un cercle viciós que encara no podem implantar aquesta nova tecnologia i ens agarrem a l'antiga perquè encara no tenim tota una infraestructura necessària per poder cobrir aquest model de mobilitat que necessitem. Encara ens passem molts cops amb cotxe perquè no tenim un transport públic suficient, perquè la freqüència de pas, o no hi ha un bus que, per exemple, portar-nos aquí a Sant Vicenç, que ens portin els estudiants a la UAB, que ens portin cap allà. És a dir, el primer, jo crec que és un any, estem com una etapa de traspàs on encara seguim arrelats en aquest model antic a l'espera de que comencin a canviar totes aquestes infraestructures que tenim per poder afegir-nos a aquest nou sistema de model que necessitem, que jo personalment jo crec que, com ha dit el Carles, va molt cap a jo personalment jo és com encaro, és cap al compartir cotxe. Ja comencen a haver empreses com Som Mobilitat, que és compartir cotxe amb altres veïns de la comunitat, i que sigui elèctric, en aquest cas. I una mica, jo per lo que veig i el que parlo amb els meus amics és, jo sóc sincer, tothom no vol perdre aquesta comoditat de tenir el teu propi cotxe, i si et vols anar a les Falles de València quan se'n vagi el coronavirus, pues, poder fer-ho tranquil·lament sense haver de prendre ningú. Llavors, una mica és com el model d'entre setmana, viatjar amb transport públic al dia a dia, i després llibertat per desplaçar-te cap a on vulguis. I és aquest, jo crec, que va una mica encaminat cap a això que deien, que m'ha encantat, que és que les empreses, com Seat o com altra, o qualsevol altra empresa, s'han de transformar, i jo també crec que aniran bastant cap al sector serveis, reserva de cotxes, una mica més segons les necessitats que tingui el consumidor en aquest moment. També no hem d'oblidar que ara mateix, jo personalment, i treballant en el món de les energies renovables, els cotxes que ens podrien donar aquesta autonomia suficient a nivell d'electricitat...
Vindran,
però encara no estan. Llavors, estem en aquest moment de dir, és un només certa part de la població es pot permetre tenir un cotxe elèctric. I és una de les coses que, en certa manera, per això surten iniciatives col·laboratives de compartir cotxes elèctrics. I dir una altra de les coses, que un dels problemes que tampoc hem de pensar és dir, està molt bé el cotxe elèctric, però què fem amb les bateries dels cotxes elèctrics? Que hi ha alternatives, perquè jo les conec, però escoltem, ja que comencem aquesta nova etapa, fem-la bé i pensem ja una mica en la vida útil del vehicle, no només quan tu estiguis utilitzant el vehicle, sinó a posterior, què fem amb els vehicles que ja tenim ara i amb els que vindran, que haurem de reutilitzar o donar-los una segona vida en un altre espai.
Gràcies, Lluís, perquè jo volia fer una pregunta relacionada amb això, per fer una ronda entre tots, perquè, clar, la fabricació de bateries no és molt contaminant, també, i l'altra qüestió és que el problema potser és l'energia, no només el tipus d'energia. És a dir, aquesta energia superconcentrada que hem tingut durant 200 anys, que era l'energia fòssil, clar, en el moment que volem energies renovables, ja no podrà ser així. I el sistema s'ha basat en això. Per tant, per això jo deia, sí, sí. És una crisi només d'un sistema de mobilitat, que és el vehicle individual, o la cosa va més enllà?
Sí.
Carles.
Sí, hi ha una cosa que quan s'analitza amb una certa perspectiva fa molt impacte, que és l'augment de població que hi ha hagut i l'augment de consum d'energia que hi ha hagut, no? Des de l'any 1750 amb ara, l'augment de població és aproximadament 10 vegades, multiplicat per 10, i el consum d'energia per 40. Però amb els últims 65 anys, o sigui, amb els primers 200 es fa una tercera part d'això, bueno, una tercera part, vull dir, sí, tres vegades, i amb els últims 65 vegades, 65 anys, multiplica altre cop per dos. I el que volia comentar és que quan s'analitza l'energia, l'energia fonamentalment ens ve del sol, Hi ha alguna cosa que també ve de l'interior de la Terra, i etc. Però fonamentalment ve del sol. Llavors, l'energia que ens envia el sol és una brutalitat. A més o menys és 10.000 vegades l'energia de tot el sistema tècnic humà. I, per tant, l'energia, el que passa és que és un canvi molt diferent de fer un forat i treure uns líquids acumulats o produïts o transformats i produïts fa centenars de milions d'anys i gastar-los molt ràpidament, i que passar a recollir-los en superfície, que són moltes superfícies, del sol i d'altres, i del vent, etc. Però el gran problema, i ho dic perquè ara ha sortit el tema de les bateries, el gran problema, cada vegada anem sent més conscients, és el dels materials. Els materials, no tenim un flux de materials que ens va arribant a la Terra com ens arriba l'energia. No arriba.
De tant
arriba un meteorit, però, diguem-ne, no és renovable. Per tant, tenim el que tenim. I aleshores hi ha algun dels materials que són enormement escassos. Un d'aquests materials és el liti. Llavors, pensar, fer els mínims números de dir, el parc mundial d'avui dia de vehicles a motor, que són aproximadament 1.200, 1.300 milions, entre 1.200 i 1.300 milions, transformat en automòbils de bateria, ja hem acabat. Ja estem fora de joc. Per tant, el problema és que la transformació aquesta no és canviar una tecnologia per una altra i quedar-nos tan quietets a casa com sempre hem fet, etcètera, etcètera, o vull dir, tan còmodes com sempre hem fet amb el petroli aquests últims 200 anys. El problema és que el canvi de tecnologies canvia també la idiosincràsia d'aquestes tecnologies i, per tant, ens hem de comportar socialment d'una manera totalment diferent. Llavors, sí, deixeu-me dir una cosa sobre l'automòbil, no? A mi em dona la sensació que avui dia els constructors d'automòbils estan anant en sentit contrari al que han d'anar. I dic per què. Perquè cada dia es fabriquen automòbils més grans, més potents, per anar per dintre ciutat, fonamentalment. O sigui, pocs automòbils fan trajectes, diguem-ne, de gran distància. I llavors, què vol dir? Que són automòbils que gasten molt, que necessiten unes bateries tremendes, que estem fent una emulació de l'automòbil elèctric sobre l'automòbil de benzina, que volem que faci 600 quilòmetres com a mínim, o 700. Llavors, això vol dir una brutalitat de bateria, que és un pes mort i un cost, i una quantitat de material que, vull dir, amb poques bateries. En canvi, fixeu-vos que també s'estan donant altres transformacions. Per exemple, doncs, el patinet elèctric, no? El patinet elèctric, per a molta gent, fa funcions, les mateixes funcions que hauria fet l'automòbil, que és un transport personalitzat, i ara no sé exactament quina bateria. Vull dir, l'automòbil, avui dia, quasi tots tenen 40 kWh de bateria, eh? Una bateria de 40 kWh. M'estranyaria molt que un patinet arribés a un. Vol dir, penso que és menys, eh? No hauríem de mirar-ho, i fa més o menys el mateix servei. El que vull dir és que potser el mateix concepte d'automòbil l'hem de canviar i hauríem de fer vehicles molt lleugers i petits, alguns potser formar automòbil, eh? No cal dir que hagi de ser tot patinets ni bicicletes, eh? vull dir que poden saber, hi pot haver automòbils, però que per ciutat, i generalment anant-hi una o dues persones, no cal fer un automòbil de 5 metres o 4 metres 60, a més, diguem, amb unes alçades tremendes,
una tona de pes,
que una tona, dues, la major part, i amb quan són elèctrics més encara, sinó que hauríem de dividir la cosa en dues parts, que és per l'interior són automòbils petits el que hem de fer, i lleugers, per anar 80 per hora com a màxim. No cal que tinguin l'estabilitat de poder funcionar 180 per hora. I en canvi, també haurem de fer alguns vehicles que tinguin capacitats per anar a tot terreny, etc. Però llavors els llogarem i seran uns quants llogats, que vull dir, el dia que vulguis anar a fer un viatge d'aquests, doncs bueno, pagues el que sigui i no tindrem aquests disbarats. I després encara potser una altra cosa, que és que estem parlant molt de l'automòbil, però hi ha també tot el que no és automòbil, vull dir, camions de repartiment, camions de llarga distància, els vaixells, vull dir, jo dic, agafem un vaixell i posem-hi les bateries per anar a Buenos Aires. Jo dic que l'enfonsem al mateix port, eh? Bueno, potser no, però vull dir,
no, no crec que...
És una carregada de bateria tan brutal. Llavors, els trens no electrificats, els avions, etc. Llavors, tot això, el camí, una mica, no sé si algú ha apuntat, però el camí que sembla que s'apunta és el de l'hidrogen. O sigui, produir hidrogen electrolític, amb electricitat sobrant, que permetria, alimentar elèctricament, amb piles de combustible, etc., alimentar elèctricament tots aquests vehicles. Per tant, hi ha també una transformació, seran elèctrics, però no alimentats per bateria, que té una capacitat molt limitada i pesa molt, sinó per hidrogen.
Jo, a veure, sí, dos, mira, m'heu demanat jo, la paraula.
Vale. Jo crec que estem ara com quan començava Internet. Quan començava Internet o quan començaven els mòbils, lo mateix, és el mateix cas. Abans jo recordo quan era un nen que, pues eso, que veia un mòbil i era un tronco mòbil, i ara els mòbils són petits ordenadors. Jo crec que Carles, has dit que si posessin una bateria de liti a tots els cotxes, jo no crec que vagin, o sea, en una primera evolució del cotxe elèctric, sí, segurament que anirà, portarà una bateria que serà tot el que és el pis del cotxe, i contaminarà moltíssim, segurament, però jo crec que és la primera generació de cotxes elèctrics. Tu has apostat per una idea del cotxe amb pila d'hidrogen. Jo m'agrada llegir, m'agrada veure coses i veig que és una idea molt bona, la de l'hidrogen, perquè a més és un motor net, un motor net. Jo crec que és que encara no estem el motor aquest no està totalment desenvolupat, però jo crec que arribarà, la pila d'hidrogen arribarà. I si no està encara a la venda és perquè no interessa, però jo crec que arribarà,
Molt bé, Salva.
Sí, Salva.
A mi em toca parlar de dues coses. A veure, en primer lloc, el concepte multimodalitat. Vol dir que, efectivament, no hem de replicar el model que tenim amb els vehicles del segle XX. És a dir, quan volem anar a la Corunya, fer 900 o 1.000 quilòmetres, el que hem d'agafar és un tren, no un cotxe. I si anem a mitja hora de casa, podem agafar una bicicleta. I si fem un viatge... Avui la gent jove, jo veig que agafen el mòbil i agafen un aplicatiu i de seguida troben quin és el sistema amb bicicleta fins aquí, i aquí agafes aquest autobús i allà aparques, bueno, és a dir, o una moto de lloguer tal, no? És a dir, aquest traçar els recorreguts, els itineraris, és una altra forma de pensar, d'actuar. Ja sé que la gent, diguem, de la nostra generació això ens costa més, però jo crec que les noves generacions això ja ho van integrant més. És a dir, s'està produint un canvi cultural i anem cap a la multimodalitat, perquè efectivament no podem produir els cotxes, no podem seguir produint un cotxe per família com fins ara, perquè això és absolutament...
Bueno, eso és el teu pensament.
Sí, sí.
Jo crec que a lo millor un cotxe per família i a lo millor... en alguna més.
Jo el que veig ara en els garatges és que les famílies efectivament no tenen tants cotxes potser com tenien abans, però les famílies avui tenen un cotxe,
sí,
una moto, moltes, sí, una moto, un patinet i una bicicleta. I a més intenten posar-ho tot en una plaça que en principi només hi cap un cotxe. Bueno, dit això és un parèntesi, però volia parlar del cotxe elèctric. Jo crec que a mi em toca parlar del cotxe elèctric sense desmereixer en absolut el que està explicant el Carles de l'hidrogen, que jo crec que l'hidrogen efectivament és una solució a futur per a la mobilitat. Però actualment el que tenim és el cotxe elèctric. El cotxe elèctric és molt senzill. És a dir, tenim una crisi energètica, hem de deixar la combustió del carboni i, per tant, hem d'electrificar la mobilitat. Això vol dir fer el vehicle elèctric. El vehicle elèctric té una servitud, i és que té una bateria. A diferència de la combustió, clar, els vehicles de motor tèrmic tenen la gasolina o el gasoil, que és un combustible que té una molt alta densitat energètica. Densitat energètica vol dir quantitat d'energia, és a dir, quilowatts, quilowatts dividit per pes, per exemple. Val? Doncs amb un dipòsit de gasolina d'un cotxe, allà hi ha una quantitat d'energia brutal. Allò té una gran densitat energètica, però les bateries tenen una densitat energètica molt pobra. Això fa que un cotxe elèctric no tingui les mateixes prestacions i, per tant, que faci necessari canviar el xip, pensar que no és, que el cotxe elèctric no em servirà per lo mateix que feia servir l'altre cotxe, perquè l'altre cotxe el feia servir per tot, per anar a buscar el diari o per anar de vacances. Doncs no. Ara hem de canviar el xip, perquè això és diferent. I cada cosa té el seu, no? Per tant, el tema de les bateries. A veure, les bateries són de sals de liti. El problema del liti és que és un mineral, fixeu-vos a la taula periòdica, està al costat del sodi, s'assembla molt. Es presenta en forma de sals, a més dissoltes en aigua. Normalment la seva explotació és en mines a cel obert, i aquí sí que efectivament hi ha un impacte ambiental, hi ha un impacte, en fi, de paisatgístic, etc., no? Però en la mineria, no, jo no conec cap mineria que no sigui contaminant, eh? És a dir, tots el tot, els minerals que extraiem de la naturalesa els provoquen un impacte. Però aquests òxids de liti es converteixen en bateries. El problema és que aquestes bateries actualment en el món només estan produint en el continent asiàtic, bàsicament a la Xina i a Corea. La tecnologia està en mans xineses, coreanes, també japonès, Panasonic. Panasonic, per exemple, ha fet una aliança amb Tesla, els americans, d'acord? I produeixen bateries també en el desert de Nevada. En diuen megafactories. Són unes fàbriques enormes. Es veuen en fotografia de satèl·lit per les dimensions que tenen aquestes fàbriques. I produeixen una quantitat de bateries enorme. Per què això? Bueno, doncs perquè el cost de producció i la tecnologia requereix que, per ser viable, s'hagi de produir amb aquestes megafàbriques i amb una intensitat de capital molt important i amb una tecnologia que avui no hi és a Europa. El problema que té tant Renault com té Volkswagen o el PSA, qualsevol grup automobilístic europeu i fins i tot americà, és que no tenim tecnologia. Totes les bateries venen d'allà.
Per tant, Xina o de Japó.
Aquest és un problema que tenim avui. Saps quin és el problema per la indústria de l'automòbil? Malauradament, desgraciadament, per nosaltres. És que nosaltres encara trigarem, a Europa encara trigarem a tenir tecnologia pròpia per produir bateries i mentrestant les hem de portar, ens les han de vendre des del continent asiàtic.
I ser els primers no garantitza...
No, no, la qüestió és que avui dia la construcció de vehicles és rentable perquè el motor tèrmic és l'element de valor afegit. Si tu treus el motor tèrmic, en un cotxe elèctric l'element de valor afegit és la bateria. Si tu no la pots produir, si tu no tens tecnologia pròpia, si tu l'has de comprar,
avui sí.
Resultarà que avui no, sí. Que no surt a compte fabricar cotxes a Europa.
Molt bé, arribem a la meitat del programa i posarem una cançó que té a veure amb el motor, perquè es tracta d'un cantant de Motortown, de Detroit, i precisament he escollit jo avui la cançó que van posar uns amics meus d'allí de Detroit, i quan es van casar van posar aquesta cançó de l'Stevie Wonder.
Making one.
Molt bé. Bueno, surten tantes preguntes que realment és una mica difícil, no ho esgotarem. Però vull llançar almenys dues preguntes. Primer, sobre la situació de la gent que hi treballa. Perquè, clar, el sector de l'automoció és un dels sectors que emplea més mà d'obra. Hi ha molta gent, no només a les grans empreses, grans fàbriques, sinó tota la indústria auxiliar, no? Llavors, clar, se m'acut, com ho està preparant el sindicat? Ha de tenir veu i vot els sindicats dins d'aquesta transformació? I també l'altre que ha sortit per aquí, sobre els diferents models complementaris de mobilitat. Clar, se m'acut, pues no s'haurien de convertir les fàbriques de l'automòbil en fàbriques per fer vagons de tren, de tramvies, bicicletes o cintes transportadores, etc., o parells solars, dic jo. Bé, dues preguntes, sí. Però sí, contesteu, sí, la que vulgueu.
Si em permeteu, bueno, en aquests moments jo sóc professor emèrit i per tant continuo col·laborant amb la universitat i tenim precisament una petició que ve del Consell Econòmic i Social de Catalunya per avaluar quins són els llocs de treball que podria generar la transició energètica, no? La transició energètica a Catalunya vol dir implementar de l'ordre de 60.000 hectàrees de sistemes renovables. Quan comences a fer números dius, mare meva, 60.000 hectàrees, eh? El municipi de Barcelona en té 10.000, per tant vol dir 6 vegades
la superfície de Barcelona de
sistemes renovables. Aquí hi ha una feina impressionant i aquesta és la que hem de fer. En canvi, l'automòbil disminuirà segur, perquè l'automòbil elèctric és més simple, diguem-ne, en quant a això. I a part, perquè penso que també tenim produïm un nombre excessiu en tot. Disminuirà, però potser es pot transformar amb això o es pot transformar amb altres sistemes relacionats amb la mobilitat. En el fons, produir electricitat per fer, per carregar bateries o per transformar-lo en hidrogen renovable és part del mateix procés, vull dir, diguem-ne, no podrem fer automòbils o no tindrà sentit fer automòbils elèctrics, que és el que estem fent ara, per cert, amb un sistema que al darrere, diguem-ne, funciona fonamentalment, per exemple, amb combustibles fòssils. O sigui, bueno, en el cas de Catalunya hi tenim una part nuclear i no té tanta emissió, però també en té, diguem-ne, perquè sempre es diu que el nuclear no en té, però en tot el seu cicle sí que en té. Doncs vol dir que això és intrínsec a la transició energètica de la mobilitat.
Mm-hmm. Lluís?
Jo volia dir, responent una de les preguntes que has dit, és una oportunitat de transformació i la gent està acostumada a fer dedicar-se únicament a una única feina i aquesta única feina intentar allargar-la per tota la vida. I ara hem de començar a descobrir que potser tu fas una feina durant un temps, després t'has de reinventar, com la típica frase que es diu, i estudiar, i una altra. I és una de les coses que jo crec que passarà no només en el sector de l'automobilisme, sinó en altres sectors, sinó que la gent que està acostumada únicament a treballar fabricant cotxes, potser perquè mai se sap què passarà, haurà d'intentar, perquè jo treballo també per una associació d'energies renovables i jo porto molts temes d'autoconsum solar, i amb els estudis que fem i tot veiem, i l'oportunitat, el sector de les energies renovables té una necessitat, per exemple, jo per lo que sé, de treballadors, que necessita tants treballadors que el mateix mercat laboral ara mateix
no està preparat
i no té els tècnics els suficients per abastir tota la necessitat que tenen. Llavors, jo soc dels que pensen de que ha arribat un punt que també potser és per la mentalitat que tenim ara, que és el que hem de començar a treballar, molta consciència social, perquè tota aquesta transició s'ha de recordar que no es pot fer de cop i volta, sinó que ha de tenir amortiguadors que ens ajudin a que no surtin perdent els més desfavorables, no, que no passi com la zona de baixes emissions. Ara ja no poden entrar cotxes, no poden entrar furgonetes, sabia des de fa 5 anys que, que es farà, però no ha vingut acompanyat de mesures econòmiques, socials, d'educació, per acompanyar el ciutadà a aquest canvi de model. I una mica és, jo per almenys intento i des de Fridays també intentem treballar per començar a treballar i exigir mesures que siguin aquests amortiguadors que ens facilitin aquest canvi de paradigma que estem abocats a fer sí o sí. És a dir, sí o sí hem de passar per aquí.
Salva.
Des de la visió sindical, nosaltres no som pas pessimistes, en el sentit de que és una indústria que se'n va a l'aigua, que es perdran molts llocs de treball i que, per tant, aquí perdrem pistonada com a país. Jo crec que no som pessimistes. Ara bé, és a dir, el que no volem és negar...
Una cosa sí que és certa, que el cotxe elèctric, solament eliminar el motor d'explosió, eso no sé, yo por lo que escolto es un 30 o un 40% del joc de feina que se'n van.
Sí, 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 aquí vaig.
Això és lo que preocupa més als treballadors, perquè és no saber què és lo que ve.
Sí, aquí vaig, però jo crec que, és a dir, sent conscients de que es perdran llocs de treball, perquè efectivament el cotxe elèctric comporta una simplificació, diguem, en el muntatge, en la quantitat de peces, són moltes menys peces. Tens en compte que un motor de combustió és una màquina molt complexa, molt elaborada. Motor elèctric,
sí, moltes peces.
És una cosa molt més simple. Per tant, es perd dimensió en quant a l'ocupació necessària per fer aquest tipus de cotxe. Segona, ja ho hem dit abans, és a dir, es vendran menys cotxes, i això també n'hem de ser conscients, no anem al mateix model que abans, sinó un model amb molts menys cotxes, i amb altre tipus de vehicles, i amb transport públic, etc. I per tant, aquí també hi ha una merma d'ocupació, però, fixeu-vos, el model de la nova indústria, la indústria del segle XXI, és un model diferent en el de la indústria del segle XX. Al segle XX enteníem per indústria la manufactura. El segle XXI jo crec que entenem per indústria una cosa que és una barreja entre manufactura i serveis. És a dir, hem d'entendre que tot això ara ja va integrat, és un paquet, perquè si no, podríem dir que dramàticament estem perdent pes industrial i tot va cap als serveis. No és veritat. És a dir, hi ha molts serveis industrials i la metamorfosi del sector de l'auto el que fa és convertir un sector que abans es dedicava a fabricar de forma pura i dura vehicles per vendre'ls en massa, sí. És el sistema fordista, diguem, el mateix cotxe és el que li dona nom en el sistema, no? En el model de negoci. No, el model de negoci ara és diferent. És un model de negoci que apunta cap al servei. És a dir, les empreses de cotxes deixaran de vendre ferro, màquines, per vendre quilòmetres. Perquè l'usuari, en definitiva, el que demanda és un servei de mobilitat. No necessita un cotxe de propietat que té aparcat el 90% del temps i només el fa servir un 10%.
Jo no estic molt d'acord.
Per tant,
la gent vol el sector, el seu pis, el seu cotxe...
Bueno, el sector...
No tothom. Sí que n'hi haurà gent que, com tu dius... Que
els fabricants han d'evolucionar cap a aquest model més integrat, sí. De manufactura, que evidentment que hi serà, de manufactura i de servei. Això, des del punt de vista sindical, comporta canvis. I, per tant, el que reclamem als sindicats és intervenir en el disseny d'aquestes noves cadenes de valor i en la governança també d'aquests processos. Mireu, sindicalment parlant, nosaltres parlem d'un concepte que en aquestes transformacions al món d'avui que en diem la transició justa. La transició justa vol dir que tots aquests canvis, aquestes transicions, comporten impactes en les persones que es queden sense feina, i en els territoris. Els territoris en els quals desapareixen, per exemple, les comarques mineres, etc. No? La transició justa vol dir que hem de contemplar globalment com compensar aquests impactes perquè no siguin negatius, perquè no deixin territoris buits i perquè no deixin persones aturades. Per tant, aquí s'han de posar recursos i estratègies. Nosaltres creiem que en el vehicle elèctric, en el canvi del vehicle elèctric, primera, és importantíssim produir bateries a Catalunya, i això ja s'hauria d'estar movent els governs, tant el de Catalunya com el de l'Estat, per aconseguir que aquí produïm bateries, perquè nosaltres sense produir bateries aquí no produiran cotxes elèctrics. Després, aquests treballadors que es quedaran, o sigui que ja no tindran una feina, la mateixa feina que feien abans, n'hauran de fer una altra, vol dir que necessiten recapacitació, necessiten tornar-se a formar, necessiten noves aptituds perquè les tasques que faran seran unes de diferents. Per tant, el tema de la formació és clau, absolutament clau, i nosaltres hem de voler gestionar també això, no? I després, tinguem en compte una cosa, la indústria de l'automòbil no són només els fabricants, els constructors de cotxes, sinó que a Catalunya, sobretot, l'ocupació està en la indústria auxiliar, en la indústria dels components. I aquesta és una indústria més petita, és petita i mitjana, també n'hi ha de grans, eh?
Però que ocupa més.
Però ocupa molts més treballadors
que la FEAT,
i genera més valor. Per tant, l'esforç que hem de fer en polítiques industrials és posar al dia aquestes empreses en quant a digitalització, electrificació, perquè puguin continuar competint amb el nou model de vehicle que es produirà.
I algunes d'elles poden canviar de sector, eh? Clar, vull dir, sí, per exemple, sí. La instal·lació que s'ha de fer amb energies renovables és tan brutal que, vull dir, potser valdria la pena que en parléssim. Després hi ha tot el tema de magatzematge, que no n'hem parlat gens, que en part, diguem, l'automòbil ja necessita l'emmagatzematge del dipòsit, que es fa en bateria, però que de forma general s'haurà de resoldre també a nivell global per altres sectors. Per tant, hi ha molta feina a fer, i jo penso que la possibilitat, diguem-ne, de també transvasaments entre sectors, penso que és important.
Sí, jo voldria dir un cas, un exemple que ja tenim a Catalunya, no? Jo l'he viscut molt de prop. Sí. Sony tenia una fàbrica a Viladecavalls que produïa, sí, televisors. Sony va marxar, la indústria, malauradament, la indústria electrònica de consum l'hem perdut a Catalunya, s'ha deslocalitzat.
Sí, sí.
Però aquesta mateixa fàbrica avui és Ficosa, que és un fabricant de la indústria de components per l'automoció. Clar, què fa Ficosa? Home, Ficosa el que es queda és els actius d'una indústria de l'electrònica digital per produir components electrònics digitals.
Transformes.
Clar, per l'automòbil. Per tant, una part de la indústria de components de l'automòbil serà indústria d'electrònica.
Sí. Com lliga tot això que estem parlant amb les propostes que fa el CMS?
El CMS fem una proposta que és més aviat de tipus social, que és una proposta que en diem reduir les emissions de la mobilitat. I el que proposem és una cosa que és molt simple en el seu concepte, però que em penso que pot ser molt important. Estem pendent de posar un impost, sembla, en les emissions. Llavors, tal com està previst, és posar-lo en les emissions per quilòmetre nominal de l'automòbil. Però això no és realment el que farà l'automòbil. L'automòbil té, posem per cas, 120 grams o 150 grams per quilòmetre, però després depèn dels quilòmetres que faci, farà una cosa o una altra. Llavors nosaltres diem, per què no transformem aquest impost amb un impost que hi fem intervenir els ITBs, que allà fan el registre dels quilòmetres i alhora fins i tot mesuren amb més precisió si l'automòbil emet una mica o menys.
Sí, perquè llavors el Dieselgate.
Llavors,
no?
Sí. Llavors, diguem que et permeten fer una cosa que pot ser més molt interessant, que és veure les emissions, o almenys una avaluació bastant ajustada de les emissions que ha produït cada automòbil. I per tant, si es posés un impost sobre això, i no sobre el valor nominal...
No sobre l'autoèric, sinó el real.
Sobre el real. Aleshores, tots els automòbils, fins i tot els més nous i els que, de vegades, que són també els que contaminen més perquè són els que fan més quilòmetres, tindrien l'interès de dir restringim tant com puguem les emissions. Per tant, si tenim altres sistemes alternatius, no utilitzem l'automòbil, que és molt consumidor en tots sentits. Aquest ens sembla que és una manera interessant, perquè a més el que fas és gravar directament les emissions efectuades.
Sí, i també en funció de, diguem, les característiques també econòmiques de les persones.
Llavors, aquí nosaltres diem que es podria fer, sobre aquestes, coneixent, diguem-ne, les emissions, es podria fer tota una gamma de polítiques. Per exemple, si hi haguessin gent, diguem, en condicions més baixes, o millor, per alguna qüestió econòmicament més dificultosa, es podria posar uns impostos més baixos. Però també altres coses. Per exemple, l'automòbil comença a haver-hi alternativa, com dèiem, d'elèctric, etc. Però en el camió encara estem una mica més lluny. Mm-hmm. Llavors, el camió, esclar, ara gravar-lo, diguem-ne, gravar el gasoil, igual al camió que el taxi, posem per cas, etc, etc, que el privat...
N'hi ha camions com gas, ja, eh?
Sí, però sí. El gas té bastantes emissions, eh?
Ja.
És un 60%, diguem-ne, de les emissions del... O potser més, 60-65% de les emissions del petroli. Per tant, és una rebaixa, però tampoc és una rebaixa espectacular. L'electricitat podria arribar a ser una rebaixa més gran. Llavors, aquest seria... I fins i tot nosaltres dèiem que es podria posar en límits a partir dels quals, o uns llindars a partir dels quals pugés molt. Una mica com l'aigua, que si gastes fins a un cert valor, diguem-ne, té un impost, però si comences a pujar molt, té un impost més gran.
Molt bé, anem acabant ja, perquè el temps passa volant.
Jo ràpidament vull dir una cosa que no sé si serviria inclús per un altre programa sencer, que és una idea de el poder que tenen les empreses, les grans indústries, a nivell de consciència, a nivell social. És a dir, molts vegades diem que hem de canviar la mentalitat de les persones i en molts casos de les persones a nivell cultural i tot, i les empreses tenen un gran poder en aquest sentit, des dels anuncis que fan a la tele, a la ràdio, que et fan adquirir aquest cotxe. És a dir, si aquestes empreses canviessin els tipus d'anuncis i promocionen més, aquí ho llenço, un altre tipus de mobilitat, la gent indirectament, inconscientment, ja començaria a adquirir aquests nous rols de mobilitat que hem de fer. Jo aquí ho deixo. És difícil perquè l'empresa privada és el que és i ha d'anar al benefici, però és un factor molt important que hem de tenir.
Es fan programes de sostenibilitat, etcètera, etcètera, acompanyats per uns anuncis que exactament et demanen el contrari.
És el greenwash,
una contradicció tremenda, diguem-ne, però això... Vull dir, a més, jo, per exemple, miro quasi bé tots els diumenges La Vanguardia, que hi ha un sector, una secció, diguem-ne, de l'automòbil. Hi ha una propaganda d'automòbils que tenen 300 cavalls de potència, que no entenc. Però això, el que hauríem de fer és... Un automòbil, quan...
És ben ara, eh?
Quan funciona, diguem-ne, 80 per hora...
Quants més
està gastant 14 quilowatts, que són 20, una mica més de 20 cavalls. De 20 fins a 300 s'obren.
Sí, què té a veure això amb el COP21, per exemple, no?
Clar, sí.
Per un cantó s'aprova el COP21, però després es deixa fer publicitat.
Clar.
No sé com qualificar-la, però sí, sembla pornogràfica.
No, resumint, podem dir que, efectivament, els fabricants d'automòbils no han fet encara un canvi de mentalitat. No. Encara estan anunciant cotxes que no tenen cap mena de sentit avui.
Corralla, que deies.
Sí, i no estan implementant, no estan anunciant, com tu demanaves, no estan anunciant nous productes de mobilitat que podrien encaixar perfectament ells. Per exemple, una cosa per acabar, una empresa que fabrica cotxes, aquest cotxe no necessàriament te l'ha de vendre, sinó que te'l pot prestar, diguem, a canvi de que tu paguis per l'ús que en fas per ell, no? Però no només això, sinó que aquest cotxe et pot servir, si tu vius al Maresme, per anar a l'estació de tren, deixar-lo allà aparcat i agafar el tren. És a dir, et podria vendre fins i tot el paquet sencer de mobilitat que implica el cotxe, l'aparcament...
Molt bé. Ho hem de deixar aquí i tal com prometia
ens ha
matat. Moltes gràcies per participar en aquest programa, a veure si en fem una mica més endavant.